Bon dia, encetem una vegada més el nostre espai mensual de salut.
Ja a punt de deixar enrere aquesta primavera tan plujosa i plena de temps canviant, estem a punt d'entrar en una nova estació i passar a l'època calorosa per excel·lència.
En el programa d'avui, aprofitant que ben aviat ens començarem a remullar, ja sigui a la piscina o a la platja, en l'espai de l'acció immediata us donarem alguna noció de com actuar davant d'un ofegament.
Els altres temes que tractarem ens intentaran apropar a la prevenció de l'obesitat. Aquesta no és de per si una malaltia pròpiament, a no ser que aquesta sigui molt important. Ara bé, pot ajudar, i molt, a patir algunes dolències.
Enmig de tot plegat, també ens farem ressò d'una malaltia que, per desgràcia, sembla que cada cop està més de moda. En l'entrevista parlarem de l'anorèxia i la bulímia, i ho farem amb una persona ben propera, la Mariví Rodríguez, pediatra del nostre CAP.
Esperem que els temes que us hem preparat siguin del vostre interès. Així doncs, i sense més dilació, passem a parlar de l'obesitat.
La prevenció.
Avui, en aquest espai, farem referència, com ja hem dit, a l'obesitat. Parlarem de quins paràmetres la defineixen i, sobretot, de com es pot mirar d'evitar.
Primer que res, definirem el que es considera obesitat. Per fer-ho, podem parlar de diversos mètodes.
El primer, i potser el més utilitzat en sanitat, és el que s'anomena índex de massa corporal. Aquest relaciona la talla i el pes de l'individu seguint la següent fórmula, pes dividit per talla al quadrat.
Si el resultat obtingut sobrepassa el 27, comencem a parlar de sobrepès. Si aquest supera el 30, ja es parla d'obesitat en el seu primer grau, i si supera els 40, ja parlem d'obesitat greu.
Una altra eina que s'utilitza habitualment són les taules de pes ideal. Aquestes taules relacionen el pes i la talla de les persones, segons sigui la seva complexió. Si el pes real supera entre un 0 i un 20% el pes ideal, es parla de sobrepès. Si ho fan més d'un 20%, parlem d'obesitat, en primer grau. I si el pes real dobla el pes ideal, parlem d'obesitat greu.
Per últim, comentar dues maneres més de saber si un està obès. Són la mesura dels dipòsits de greix. Per exemple, la panxa no ha d'excedir els 102 centímetres de diàmetre. I per últim, l'índex cintura-cadera.
Ara us donarem algunes dades perquè us feu la idea de la magnitud del problema.
En la societat en la que ens ha tocat viure, hi ha cada cop més persones que entrarien dins la definició del que és obès. Per a que es feu una idea, en els darrers estudis fets en aquest sentit es parla de que entre un 25 i un 30% de la població d'edats compreses entre els 20 i els 65 anys es poden considerar obesos en major o menor grau.
La mortalitat que s'associa a aquest factor depèn del grau d'obesitat. En general, les persones que superen el seu pes ideal en més d'un 20% tenen un 50% més de possibilitats de morir i els que doblen el seu pes ideal multipliquen per 10 les seves possibilitats de morir.
El més preocupant, però, és que el fet d'estar obès sol acompanyar un major risc de patir determinades malalties que a la llarga poden minvar la qualitat de vida de la persona.
Quan una persona pateix obesitat, té major risc de patir diabetis, fins a 3 cops més. Augment del colesterol i triglicèrids, fins a 2 vegades més, o tensió arterial alta, també fins a 2 vegades més.
Altres malalties que tenen més possibilitats d'aparèixer si un és obès són alguns tipus de càncer, problemes circulatoris, malalties dels ossos, malalties pulmonars, alteracions psíquiques, major risc quan un s'opera, o problemes a nivell digestiu o de la pell.
Aquesta obesitat es manifesta en un major grau en les dones que en els homes. Un altre punt al que hem de fer referència és el fet de que en l'actualitat s'estan detectant cada cop més nens obesos, cosa que en el futur pot ser una qüestió d'allò més preocupant.
Passem ara a parlar de quins són els factors que poden donar lloc a l'obesitat. N'hi ha que no hi podem fer res. Aquests són els factors de tipus genètic, de tipus hormonal o metabòlic. En el que sí podem fer alguna cosa és en mirar de modificar el desequilibri entre la despesa d'energia i la que es genera amb el menjar.
Si s'aconsegueix equilibrar la despesa i la ingesta del nostre cos, s'aconseguirà mantenir el pes. Ara bé, si el que es vol és perdre pes, caldrà fer alguna cosa més, i és d'això del que anem a parlar seguidament.
Per començar, us donarem uns consells generals per tal de seguir una dieta que tingui com a finalitat perdre pes.
Cal menjar poc i sovint, un mínim de 5 cops al dia.
Preparar els menjars quan no es té gana.
Anar de compres amb una llista tancada, per evitar així comprar coses innecessàries.
Establir un horari fixe de menjades.
Menjar sentat i sense presses.
Utilitzar plats petits, això farà que es vegin més plens.
Mastegar de forma lenta quantitats petites de menjar.
No menjar dues coses alhora.
No realitzar altres feines mentre es menja.
Beure entre 1,5 i 2 litres d'aigua al dia.
No picar entre hores.
Pesar-se cada 15 dies.
Buscar suport entre els més propers.
Fer una dieta variada i equilibrada.
Evitar fregits i rebossats.
Evitar aports calòrics sense aports nutritius, com ara l'alcohol o els refrescs.
Aconseguir una pèrdua de pes al voltant del quilo per setmana, tenint en compte que la pèrdua de pes és més evident quan s'inicia la dieta.
Un cop aconseguit el pes desitjat, procura mantenir-lo. Per això, cal no fer excessos i respectar mínimament el dit anteriorment.
Menjar preferentment bullits o coses a la planxa.
També s'ha de tenir en compte que les persones, quan van afegint anys a la seva vida, precisen de menys nutrients per fer les mateixes funcions. Per aquest motiu, si una persona menja el mateix als 60 que als 65, és molt possible que guanyi pes.
Pel que fa a la dieta en si, cal afegir que s'ha de vigilar molt, sobretot amb els greixos. Per tant, cal evitar els embotits, els làctics sencers, carns greixoses, com ara porc o corder, els fruits secs i vigilar amb qualsevol tipus d'oli, i sobretot, com ja hem dit, amb els fregits i rebossats. La dieta, a més, ha de tenir en compte l'activitat realitzada per la persona, ja que segons ella caldrà que les calories siguin més o menys.
També cal complementar la dieta baixa en calories amb un increment de l'exercici físic. Aquest s'ha de dur a terme almenys 3 cops per setmana amb una durada mínima de mitja hora per sessió.
L'exercici físic, ja ho hem dit en altres programes, és d'allò més important, però pren especial rellevància en el cas de que la persona tingui interès en perdre pes.
Aquest exercici ha de ser moderat, a més d'acompanyar aquest fet amb un increment de l'exercici habitual, incloent les activitats de la vida diària, com ara pujar i baixar escales, caminar per anar a la feina, anar a ballar o fer excursions a la muntanya en el temps de lleure.
Si es posen en pràctica tots els consells que us hem anat donant, és molt possible que perdeu pes, tot i que s'ha de saber que és molt sacrificat i que el més complicat s'inicia després, quan ja s'ha perdut el pes que un s'ha proposat però s'ha de mantenir.
L'entrevista.
Ens volem apropar a un tema força actual, que malauradament cada cop és més conegut pel fet de ser habitual. Podem afirmar, sense por a equivocar-nos, que cada cop és més fàcil conèixer algun cas força proper d'anorèxia o bulímia, una malaltia força greu, difícil de tractar, molt llarga en la seva evolució i que sol afectar persones d'allà més joves. En parlem amb la Mariví, pediatra del CAP.
Bon dia, estem aquí una setmana més al Fem Salut per fer una entrevista dins del nostre espai de... en el que el nostre programa dediquem en aquest apartat. I avui ho farem parlant amb una persona molt propera, una persona de la nostra àrea bàsica, la pediatra del nostre CAP, la Mariví Rodríguez. Bon dia, Mariví.
Bon dia.
Avui voldríem parlar una mica d'una malaltia que malauradament està molt estesa, que és l'anorèxia i la bulímia. Per començar, ens agradaria que ens expliquessis una mica què és l'anorèxia i quins símptomes es poden ajudar a detectar-la.
A veure, l'anorèxia és una malaltia que consisteix en un trastorn de la conducta alimentària. Estem parlant d'una malaltia psiquiàtrica. Són persones que s'obsessionen per estar molt primes, tenen molta por a engreixar-se i això els porta a pues, anar disminuint l'alimentació per aconseguir aquest ideal. I això va unit a que tenen una distorsió de la imatge corporal, en el sentit que encara que siguin molt primes, pues, es veuen grasses. Això és l'anorèxia. Llavors tenim la bulímia, que també és un trastorn de la conducta alimentària, que es distingueix de l'anorèxia perquè són persones que en un determinat moment perden el control sobre l'alimentació i llavors mengen sense cap tipus de control, ingeren grans quantitats de menjar i després, com que se senten culpables, pues, adopten conductes per eliminar el que han ingerit, com pot ser vomitar, recurrir a les sants, a purgants, etc.
Hi ha algun altre símptoma que ens pugui ajudar a veure que hi ha aquestes possibles patologies?
Hombre, a veure, tu has comentat al començament de l'entrevista que era un problema molt freqüent. A veure, el que és més important és que estem enfront d'unes malalties que estan augmentant en la incidència. Llavors, és molt important fer prevenció. És molt important fer prevenció. Llavors, els pares han de detectar una sèrie de datos en els seus fills que els hi poden orientar. Si el fill no menja d'una forma adequada, comença a fer coses estranyes en el menjar, comença a dir pues, que ja ha menjat en casa d'un amic, que no té gana, que li fa mal la panxa, comença a escampar el menjar per al plat, coses així, són petites coses que ens poden adonar de que algo està començant amb el tema del menjar. Fan també molt exercici físic, perquè volen cremar el que han menjat. Hem d'observar també si després de menjar, immediatament després marxen al lavabo per vomitar el que han ingerit. Són aquestes petites coses les que ens poden orientar al començament de la malaltia. Després, quan la malaltia està més evolucionada, pues, els pares ja se n'adonen perquè un fill que tenia un pes pues, adequat està molt prim, a les noies els hi pot marxar la regla, llavors ja serà més evident, però és molt important detectar-lo precoçment.
A quines edats trobarien la majoria dels casos?
Mira, es dona sobretot, a veure, entre 12 i 21 anys, però cada vegada s'estan diagnosticant més precoçment. Llavors, si fa 2-3 anys podríem parlar que es diagnosticava pues, 17-18 anys, ara pues, moltes vegades les estem diagnosticant pues, als 13-14-15 anys. I es poden donar casos inclús en persones més joves. S'han descrit casos en noies de 9 anys. I diem noies perquè tant l'anorèxia com la bulímia són més freqüents en les noies que no en els nois. Però bueno, això no vol dir que no hem d'estar preocupats pels nois, perquè n'hi ha altres trastorns de la conducta alimentària que no són tan freqüents avui dia, però que més endavant sentirem parlar que els hem de tenir presents.
I quan estem parlant de la incidència actualment, quina podríem dir que és més o menys? Al voltant de quants casos pots arribar a detectar per dir alguna cosa en un mes?
A veure, mira, la incidència no és que sigui molt alta, és el que he comentat abans. No estem amb un problema massa freqüent, però sí que és preocupant perquè la incidència està augmentant. Ara, de trastorns de la conducta alimentària en general, que n'hi ha més que l'anorèxia i la bulímia, estem enfront d'un 3,5%. De lo que és anorèxia, al voltant d'un 0,8%. Però el que està preocupant és aquest increment gradual que s'està produint. I aquest increment que, a veure, no sols com la malaltia en si, sinó que, per exemple, en una enquesta que van passar a l'institut, pues, una de les coses que més els preocupava als nois i noies de 12 anys és què es podia fer per estar prim. Llavors això està indicant ahir una tendència.
I quina és la durada que poden tenir aquests trastorns? Ja sé que de vegades és molt difícil de calcular, però més o menys.
El problema és que, a veure, estem parlant d'una malaltia crònica, no estem parlant d'un procés agut, estem parlant d'una malaltia que requereix molts anys. Moltes pacients estan 2, 3, 4, 5 anys en tractament.
I quin és aquest tractament que se'ls pot donar?
Bueno, el tractament està, és de tipus psiquiàtric, han de ser controlades per al psiquiatre, i també de tipus nutricional, perquè han de començar a ingerir aliments, perquè si no, clar, estan posant en perill la seva pròpia vida. A més, fer una alimentació inadequada, amb pocs nutrients, està alimentant la malaltia. És com si fos la benzina que està alimentant la malaltia. Llavors s'ha de corregir el tema nutricional i, clar, aquestes persones, si encara que estiguin primes, es ven grasses, doncs hem de corregir també aquesta vertient psiquiàtrica.
Quin és el centre de referència que tenim de la nostra àrea bàsica?
Bueno, nosaltres aquí tenim el CAPIP, que està a Móra d'Ebre, que és el Centre de Psiquiatria Infanto-Juvenil, que és d'on derivem en un primer moment els pacients. Ells treballen conjuntament amb la Unitat Nutricional de Reus, i llavors si alguna persona necessita ingrés, doncs els deriven a l'Hospital de Sant Joan de Reus. Jo sí que volia comentar una cosa del tractament, perquè, clar, com que aquestes persones inicialment no es volen curar, no troben cap terapeuta que els hi sigui bo. I jo amb això m'he trobat, no? Els derives i venen els pares dient, pues, bueno, que la persona no, que el fill o la filla no vol fer el tractament perquè no li agrada la persona, que no li agrada el psiquiatre, la psicòloga que li estan tractant, i això es veu que és molt habitual, i llavors són pacients que van passant d'equip en equip i, clar, no troben cap equip que els hi agradi perquè ells no es volen curar. Llavors amb això els pares pues, han de ser firmes i mantenir aquest tractament.
Molt bé, doncs Mari Vicenç ha tirat sobre el temps. Moltes gràcies per tenir-te amb nosaltres. Esperem que si algun altre dia ens convé ens puguis ajudar i col·laborar una mica en el nostre programa. Bueno, moltes gràcies.
Ja sabeu que podeu comptar amb mi.
D'acord.
Adéu, bon dia.
Adéu.
L'acció immediata.
En el nostre espai, l'acció immediata, us parlarem avui, com ja us hem avançat a l'inici del programa, d'uns accidents que es donen particularment durant l'època estival. Són els accidents aquàtics.
Els principals accidents que es produeixen al medi aquàtic són, d'una banda, els que es poden produir asfíxia per immersió, i de l'altra, els accidents anomenats disbàrics.
Nosaltres només parlarem de l'asfíxia per immersió, o dit d'una altra manera, de l'ofegament, que es dona per quatre causes fonamentals.
Aspiració d'aigua. És l'ofegament més habitual. Es produeix quan la persona no pot mantenir les vies aèries fora de l'aigua i lluita desesperadament, mentre aspira i se'n passa molta aigua. Aquest accident té lloc, generalment, en nedadors poc experimentats, que pateixen algun problema a l'aigua, com ara el cansament o el pànic. Constitueixen el 80% dels ofegaments.
Asfíxia per bloqueig de la glotis. L'entrada sobtada de l'aigua o l'aspiració inesperada d'aquesta, especialment si l'aigua és freda, pot provocar rigidesa no voluntària de la vàlvula que controla l'accés als pulmons de l'aire, causant-ne el tancament. Llavors l'aire no pot entrar als pulmons i es produeix l'asfíxia.
Traumatismes. L'entrada de cap en aigües poc profundes o de les que es desconeix la seva fondària dona lloc anualment a nombrosos accidents que tenen com a resultat lesions a la columna vertebral. Molts d'aquests accidentats caiden inconscients o incapaços de moure's, pel que s'acaben ofegant.
La quarta i última de les causes que poden donar lloc a ofegament són les malalties o trastorns sobtats. Són altres tipus d'afectacions a les persones que, si es donen a l'aigua, poden ser motiu d'ofegament, per exemple, els infarts, les baixades de sucre o les feridures. En aquest sentit, també hem d'anomenar el que es coneix popularment com tall de digestió, que també pot ser causa d'ofegament. Té lloc quan, després d'un àpat copiós, la sang es concentra en l'aparell digestiu per tal de fer la digestió. Si en aquest moment la persona entra sobtadament a l'aigua o fa un exercici molt intens, es té que produir una redistribució brusca de la sang. Això pot desencadenar vòmits, baixades de tensió o fins i tot desmais.
Parlem ja de com hem d'actuar si malauradament es produeix l'ofegament. Els passos a seguir són els següents.
Primer que res, avisar els serveis de rescat i emergència.
Tot seguit, intentar treure la víctima de l'aigua, sempre que no hi hagi perill per nosaltres. Si existeix evidència de que hi ha hagut una trompada important prèviament, intentar treure l'accidentat en bloc, sobre un pla dur, per tal de no agreujar-li possibles lesions.
Obrir la via aèria, comprovar la respiració i indicar la respiració artificial si hi ha aturada respiratòria, el més aviat possible, fins i tot dins de l'aigua.
El massatge cardíac no es pot fer a l'aigua. És més important treure immediatament la víctima.
Una vegada l'accidentat sigui fora de l'aigua, realitzar-li l'exploració primària. I si es confirma l'aturada cardiorrespiratòria, iniciar les maniobres de suport vital bàsic.
També cal que, davant un accident d'aquest tipus, tinguem en compte tot un seguit de coses. Són aquestes.
La hipotèrmia, que experimenta tots els ofegats, ens dona més marge d'actuació, en vista d'iniciar les maniobres de suport vital bàsic. S'han donat casos de recuperació sense seqüeles neurològiques en persones en submersions de més de 45 minuts.
No s'ha d'intentar extreure l'aigua dels pulmons de la víctima. Qualsevol maniobra és ineficaç i pot provocar la sortida de contingut gàstric, que complicarà la reanimació si entra a les vies respiratòries.
Encara que no hi hagi aturada cardiorrespiratòria, la persona que passi per un episodi de semiofegament haurà de visitar un centre sanitari, ja que en 72 hores poden aparèixer problemes associats a l'aspiració de l'aigua.
Per acabar aquest espai, uns consells per previndre els ofegaments.
Cal nedar sempre acompanyat o que hi hagi algun vigilant. Cal no sobrevalorar les pròpies possibilitats físiques, especialment si es pateix alguna malaltia o es té poca habilitat a l'aigua.
Cal vigilar la fondària del lloc, en cas que vulguem tirar-nos de cap a l'aigua.
Evitar fer un exercici brusc dins l'aigua després de menjar de forma abundant o bé després d'estar-se molta estona al sol.
Prendre una dutxa abans del bany i fer una entrada progressiva a l'aigua, adaptant-se a la seva temperatura.
No dependre mai d'un flotador. S'ha de fer servir sempre acompanyat i on es toqui el fons.
Vigilar especialment els nens petits, prop de l'aigua, i totes les persones amb algun tipus de manca d'habilitat, força, seny o criteri per realitzar una activitat aquàtica segura.
Recordar també que els socorristes aquàtics de les instal·lacions on us banyeu vellen per la vostra seguretat. Confieu-vos i adreceu-vos-hi si teniu algun dubte o problema.
I fins aquí el nostre programa d'avui.
Ha estat un plaer acompanyar-vos, novament per explicar-vos algunes coses que esperem hagin sigut del vostre interès.
A nosaltres només ens queda avançar-vos el programa que farem el proper mes, concretament el dissabte 10 de juliol.
En ell parlarem sobre la depressió, una malaltia força extensa i difícil d'afrontar tant pels que ho pateixen com pels del seu voltant.
També us parlarem de les vacunes com a eina de prevenció per excel·lència. Farem referència al calendari vacunal que existeix en l'actualitat en els nens i quines són les vacunes aconsellades als adults.
I en l'espai de l'acció immediata tindrem una estona per parlar sobre com actuar en cas d'una mossegada o picada d'un animal.
Us recordem, no ens cansarem de fer-ho, que el nostre és un espai obert a suggeriments i peticions. Les esperem. Així mateix, us fem memòria de que aquest espai el podeu tornar a sentir demà diumenge a les 5 de la tarda.
Res més, doncs. Només ens queda acomiadar-nos els de sempre, l'Armand, la Montse i el Vicenç, i esperar que seguiu fluint dels espais que us han preparat la resta dels companys de la finestra.